Factoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández. Sempre la professionalitat al seu servei.
Ens hi posem aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina com sempre Gestoria Fernández, que els ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. L'Héctor em va seguint el ritme, bon dia.
Bon dia, què tal estàs?
Toni Caules, bon dia.
Bon dia.
Aquí amb les aplicacions estàs avui, eh? Ja te veig. Montse de la Llave, bon dia.
Bon dia.
I Josep Maria Bartolomé, bon
dia. Bon dia, bon dia.
I jo li preguntava a la Montse si s'havia comprat alguna joguina a la fira de la joguina de Vilafant, i va dir que no.
No, perquè em vaig veure alguna que em va fer gràcia, però després dic, buah, però si ja la tinc, no cal. I la buscaré a dalt, a les golfes.
Tengui.
No, n'hi havia... Va estar molt bé, la veritat, eh? Cada vegada... Bueno, aquesta és la segona vegada que apostem per aquesta fira, i la veritat és que va anar molt bé, tant de paradistes, no?, de gent que va venir per muntar-les, com d'afluència.
Clar, clar, jo vaig anar-hi també, jo no sé vosaltres si vau venir.
Jo no hi vaig.
Jo era fora. No
jo vaig comprar, bueno, vaig comprar. És que jo no tinc dos nens, jo tinc tres nens. Jo ho deia que
tenia tres.
Un gran, de 40 i pico. I van, els meus fills portaven els seus diners i la idea era que fessin la volta i si veien algú que els agradés s'ho poguessin comprar ells mateixos. I jo li vaig dir al meu home, jo per mi... no cal que agafis diners, tampoc no anava la intenció, i diu, bueno, jo sí que m'agafo diners per mi, jo, bueno, vale. I van unir esforços el petit i el meu home i es van comprar una maquineta. Clar, és que ells els hi tiren els videojocs, i hi havia videojocs també.
Sí.
Una maquineta d'aquestes que té molts de jocs, té una pantalleta petita, no és una d'aquestes consoles, és allò antic que hi ha jocs d'aquells... tipus Tetris i aquestes coses.
Com una Game Boy, una cosa d'aquestes.
Sí, com una Game Boy, però així més allargada. I llavors el gran es va comprar moltíssimes cartes Pokémon, que ja anava amb la idea. A veure, trobaré alguna cosa de Pokémon.
Home, és tot un món, eh? Aquest món del col·leccionisme. Hi havia, a part del joguet, també hi havia tota la part de música, de discos, sí. Hi havia nines que em va cridar l'atenció, que jo no l'havia vist mai... O sigui, he vist reportatges i fotos d'aquests ninos que semblen nens de veritat.
Oh,
i la veritat...
No se vaig veure, veus?
Buah, i la veritat
tenen
és que...
un nom, aquests.
Sí,
aquests
sí, nens. Tenen un nom.
Baby no sé què,
sí.
No?
No sé, tenen un nom...
Però fan molta cosa, perquè semblen realment però, sí, bebès de veritat, us ho juro, vist, eh?
Però és una passada, sí, sí, eh? De veritat us ho dic, que és una passada.
Això,
sí, però jo no els havia vist, allò, veure'ls i tocar-los de veritat.
Mira, potser sí que hagués volgut comprar-ne un, eh?
Uau, bueno...
Home, tinc el cotxet dels nens, mira, podria aprofitar i anar amb el cotxet.
No, sí.
I llavors aquelles... no ploren.
I després hi havia les nines, en la mateixa parada, doncs, hi havia les nines de sempre, aquelles dures, de ceràmica, no? Que d'allò, hi havia el contrast, no?, un amb els altres.
Jo que soc... Veus, ets de les meves, eh? Et va cridar l'atenció les nines, eh? Jo mirava Barbies.
Bueno, perquè em va cridar
l'atenció
aquest en concret, eh? Aquest en concret que dic, uau, realment semblen de veritat, la mainada, de veritat. Hi havia un que era com un prematur i és que, bueno, es veia hasta les venes. Vull dir, una passada, una passada.
És que com varen sortir, me'n recordo, va causar molt de fora.
Sí.
Va tenir molta acceptació, eh?
Sí.
Jo fa d'anys que no he vist cap d'aquestes nines, eh?
Doncs, mira.
N'hi havia.
Sí.
Oi, no, potser no hi vaig arribar allà perquè vaig fer la volteta, els nens anaven a lo que anaven.
Cotxes d'escalex, també. Sí. Bueno, és que hi havia molta cosa.
Hi havia una
cosa.
Parada que segur que a en Josep Maria li hagués encantat.
Sí,
perquè no sé si t'hi vas fixar, que hi havia... que eren com escenes de tallers mecànics.
Ah, sí.
Brutal.
Una passada.
I després t'ensenyaré, perquè vaig fer una mica de vídeo, i t'ensenyaré, perquè era com uns tallers mecànics en miniatura, no? I veies el cotxe, hi havia el cotxe així amb el capó obert, no? Però hi havia tots els engranatges, totes les eines... Sí. I ara dic, parlant, segur que en Josep Maria li hagués agradat.
És que ara que dius això, jo quan era molt jovenet, vull dir, feia una col·lecció de
cotxes.
Sí. I, bueno, el meu ídol cotxe era el Porsche 911 de carrera, però me'n recordo...
Porsche, ets de Porsche.
Sí, que els anava a comprar a Perpinyà, se'n deien Dingy Toys, i eren de ferro, i eren reproduccions autèntiques dels cotxes que corrien.
Eren aquells que cobrien les portes i el capot, també.
Sí. I, bueno, en tenia tota una col·lecció, i, bueno, coses que molt, molt sovint digués, més trastos guardants, no s'hem tornat a parar. Vull dir,
però els has donat a algú? O...
No ho recordo, però...
Potser el dia menys pensat els trobaràs.
No vull exagerar, podem tenir 200, perquè quan fèiem una escapada a Perpinyà em compràvem 3 o 4 i, bueno, jo feliç.
Sí, de fet, hi havia parades de... Sí. Ara i diumenge, no?, que venien de França, inclús, bueno, gent que va venir, que ens havia trucat, escolta'm, per venir a la fira, com puc venir si no tinc vehicle, no?, i n'hi van haver, doncs, que venien amb l'AVE.
Que, per cert, això que heu muntat aquí a Vilafant, també molta part ho promocionaven des de França, no? Des de Perpinyà, molta gent, no?
Sí.
Venia gent. Van fer, bueno, és tot aquest món...
Tinc entès que també ho fan un cop al mes a Barcelona.
De francesos els caps de setmana en venen molts, encara que no hi hagi fires de joguer.
Jo ara explicava que quan era jovenet ens anàvem a Perpinyà per qualsevol cosa, més grandet anàvem a veure alguna pel·lícula.
Les pel·lícules de Perpinyà ja en parlarem.
Però el que és fantàstic és que ara són els de Perpinyà que ens inunden.
Sí, que venen cap aquí, no? És al revés, no?
Sí.
Lluís Maria amb cotxes, jo amb Barbies, la Montse amb què jugava quan era més petita?
A molestar el meu germà i la meva germana. Jugava.
Quina sort.
Clar, jo soc la del mig, llavors tenia el gran, que mai no li passava res, i la petita perquè era la petita. Llavors jo havia d'anar, si un jugava al Playmobil o així, que n'hi havia molts, per cert, doncs sí, anava allà Playmobil. I quan tenia muntat el barco, doncs li tirava a terra amb mala sort, s'ha caigut.
Quina confessió acabes de fer, aquí ara la ràdio. Havies dit, no, jo l'ajudava.
Segur que se'n recordaran.
Si el seu germà ens està escoltant i ho vol corroborar, que ens truqui. I
bueno, doni... Això és el que té de ser, no? La del mig. Tu. Sempre rebia el del
jo com mig. No tenia germans, no podia barallar-me amb ningú, em barallava a mi mateixa. I en Toni i l'Héctor, de què jugaven?
Nosotros en mi casa éramos mucho de Playmobil.
Playmobil, mira.
Entre nosotros y nuestros primos, la verdad que teníamos una buena colección. Nosotros teníamos, por ejemplo, el Fuerte del Oeste, con los indios y
yo tenía
y los vaqueros
también.
Y después, por ejemplo, mis primos tenían un barco pirata, sí. Un barco pesquero y, o sea, que mejor teníamos una buena colección. Sí,
el Playmobil tira molt,
tirava mucho,
encara ara,
sí, hi havia moltes parades ahir de Playmobil.
A l'època d'Antoni i meu el Playmobil no existia.
No hi havia Playmobil, no?
Jo jugava molt amb...
A les canictes, amb els futboles.
No, amb el fort,
també.
Aquells forts de fusta, que tenia les punxes a dalt, Hi havia un passadís tot voltant amb els soldats apostats allà.
Que eren de plom, per rebre... que eren de plom, els soldats, no?
No, eren de plàstic, eren. Allà per rebre els indios i fotia unes guerres terribles a casa meva.
Però no venia ningú, com en el cas de la Montse, que t'ho diré,
No sempre.
Ara ho rectifiquem.
Jo amb els meus germans portem 10 anys. Ell és més petit, llavors ja... Ja no.
No t'ho venia a tirar...
No.
Digues, Toni,
Jo jugava molt amb Alexín Castillos,
Castells
i tot allò, però no sé si us en recordeu que abans, feia molts anys, hi havia els sobres sorpresa, que eren econòmics, et donaven, no sé, 5 pessetes o alguna cosa així als pares, i tu compraves un sobre sorpresa, que hi havia uns que eren de l'Oeste, no?, que portaven indios i coses d'indios, els altres portaven soldats, algun tanque o una cosa així...
Que anaven amb una plataforma, anaven amb una plataforma en els peus perquè s'aguantessin.
Sí.
I mai no s'aguantava.
No,
o sigui, allò teòricament era perquè s'aguantés. Sí,
la Montse té una queixa.
Sí, me'n recordo d'això.
Penso que tots els soldats aquests portaven una plataforma.
Sí, però aquests del sobre sorpresa que diu ell. Tu anaves amb tota la il·lusió, perquè quan te donaven això era com un premi, no? I clar, era teòricament perquè s'aguantessin de peu.
Sí.
No n'hi havia pas ni un, Després els enterraves.
Doblant-te'ls, perquè si no queien, vull dir, fent invents.
Jo posava amb sorra i si no n'hi havia, doncs després amb no sé, amb cafè o farina, no? I feies doncs, que s'aguantés amb el pes aquell.
Com el pessebre, no? Diguéssim.
Exacte, mira, era una manera de fer pessebre.
Has parlat de la farina com a primera cola per enganxar els cromos i tot això, home, farina i aigua.
Farina i aigua.
Ah, no, jo això ja no.
Aquí no, jo tampoc.
Home, no hi havia cola.
Serà que no he fet col·leccions de cromos, de Disney, de pel·lícules, de La Bella i la Bèstia, no sé què, de cartes del Son Goku...
I ho guardes tot no, això? No, és que arriba un moment no, que dius, no puc guardar més trastos.
La meva mare, mira, ara no ho puc dir perquè potser m'està escoltant i ara m'escriurà, però vaig fer un treball de recerca i crec que m'ho ha llançat.
Bueno, clar, és que si no em porto tu a casa teu...
Ja ho volia fer, però clar, ets arribat tard. Vaig arribar tard.
Clar, perquè vas guardant.
Vaig fer un treball de recerca que era un joc de taula i una caixeta i ha desaparegut misteriosament aquesta caixeta. Més potser normal. La trobarem, ella diu que no me l'ha llançat. Potser la trobarem. No,
què em faràs ara, res?
No, però m'agrada tenir-ho perquè, ostres, és el meu treball de recerca. Quan els meus fills hagin de fer el treball de recerca, mira la mama que vau fer, no?
I diran, i a mi què?
Que era un treball de recerca molt interessant, que era un joc basat en
l'Odissea. Però és veritat.
Mira, ja que parlem de joguines, era un joc de taula basat en l'Odissea.
No, però jo ho dic perquè a mi em passa, no? A vegades que tens coses guardades meves.
Per ensenyar-los. O sigui,
meves i els ensenyo i em diuen, bueno, i a mi què? És que m'ho diuen, no? I tu dius, pues vale.
Tal qual, no?
Sí, sí, és que...
De totes maneres...
Que tenemos una caja guardada grande por casa, y ahora que hemos tenido una niña... me dice, para la niña, digo, sí. Pero yo no sé lo que puede salir de aquella caja porque nuestros juguetes llevaron mucho trote.
Els desgastàveu molt,
sí,
no?
Sí, 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 clar, és que tenies quatre joguines i són les que jugaves,
sí.
I les caniques també, eh? Jo me'n recordo
jo
les
també, caniques també.
I ara segurament deuen estar prohibides, no?
No sé si estan prohibides, però que no hi juga ningú, no?
Home, però, caniques,
no és veritat, això, eh?
Quan jo era petit s'hi jugava molt, a caniques.
Sí, moltíssim.
Però me refereixo... Sí, també, però me refereixo que ara, com que s'ha d'anar tant en compte, no, amb tot, no? Igual, sí. Ai, no, que les caniques igual se poden passar, sí, que no sé què.
Jo sé que a l'escola del meu fill els nens jugaven a caniques, el que passa que no els hi deixen portar les seves caniques de casa, perquè després, bueno, me l'ha pres...
O sigui, era xulo, això, no? L'intercanvi de bolondros d'aquells, no? No es deia bolondros o alguna cosa així?
Sí,
entenen a l'escola per jugar amb les de l'escola.
Ah, sí, els hi deixen?
Sí, bueno, que jo sàpiga, sí.
Hi havia un joc, suposo que tu te'n recordaràs, que em deien jugar pedreta.
Ui?
Jugar pedreta era un... com mig mòbil de ferro massís. I llavors havies de posar, feies un requadre...
Al terra?
Ho marcaves en la sorra.
Sí, sí.
Feies un requadre i posaves els pallassos. Sabeu què eren els pallassos? Abans d'encenedors no n'hi havien. Hi havia cerilles. Doncs el catxo de cerilles de les dues bandes, allò era un pallasso. I havies de tirar-ho amb una distància, no sé, de 2 metres, i havies de, amb la pedreta, havies de fer el sortir d'aquell cercle.
Ostres!
Veus que ens ho muntàvem fàcil.
No, no,
les bitlles, també era una altra cosa que hi havia jugat molt.
Jo m'he fixat a la mainada d'ara, que jo dic, i què estan fent? Perquè estava un dia a l'escola i dic, què estan fent? Arrel del Juego del Calamar, sí, ja, no me mireu així, que és aquesta sèrie tan popular, vaig veure que tiraven unes coses fetes com en paper, com així molt plegat, com un quadrat de... I es veu que el Juego del Calamar són jocs tradicionals coreans, em sembla, i hi ha un joc aquest que tires el paper així doblegant, és una cosa que es deu fer amb papiroflèxia, i ho tiren, i fan així molt de soroll, i no sé si és com una mica com els tazos, no sé si teníeu tazos vosaltres.
Què és un tazo?
No,
jo no tenia tazos.
No, vosaltres som una mica més joves.
Una bossa de patates,
sí, amb la bossa de patates, rodonetes.
Com una xapa.
Sí, com una xapa, exacte.
Però abans dels tazos, els tazos és molt més comercial, perquè és petit. Abans dels tazos, jo me'n recordo de jugar a les xapes. I anaves als bars a que et donguessin les xapes, que els posaves allà i feies el que deia l'Antoni, no? Posaves en un quadrat o un cercle, les xapes a dintre, i després amb una pedra o el que sigui, tenies que tirar per terra les que amb la teva tirada sortien del cercle, les agafaves.
Els tazos eren més sofisticats.
Jo les gomes havia jugat molt, no? Les gomes...
Oh, jo també.
Que tips de posar a casa posàvem les cadires.
Per poder jugar.
No, perquè, clar, qui fas posar, no? Que t'aguanti. Llavors posàvem...
Ah, i saltaves, no?
Una cadira amb l'altra i tal. I quan t'enganxaves a la cama...
Jo també,
a la cadira, bimba,
però més aviat era un joc de nenes, eh?
Sí,
Sí,
sí.
I la corda, no, també, sí, saltar sí, la corda. Sí. Jo no n'he sabut mai de saltar la corda. Sí, sí. No, no. Al pati jugàvem... hi va haver una temporada que jugàvem amb bat, com a béisbol, a Palomato, i després jugàvem amb el peu. En lloc de clar, ens van prohibir els bats, lògicament, perquè ens els posàvem pel cap a vegades si hi havia alguna baralla, i llavors... que era com un tipus futbol, però no era futbol, era béisbol, però amb la pilota de futbol que te la tirava, tu havies de xutar i havies de córrer les bases, que això també...
Bueno, clar, ara amb tot això m'has fet pensar, que no té res a veure, però m'has fet pensar, no? Nosaltres, i penso que tots els que estem aquí amb diferents edats, però d'això... Hosti, jugàvem això, jugàvem en sorra, jugàvem, no? Que havies...
Teníem
que no sé
molt
què.
Més inventiva. Bueno, ara ens ho donen fet.
Si a més a més, per exemple, ara els parcs, no? Que nosaltres aquí a Vilafant, els parcs són amb sauló d'aquest compactat, sí, no? Sí. Que aviam, que en un moment donat sí que hi ha doncs, un forat o el que sigui, no? Però ens demanen molt doncs, que hi hagi aquest cautxo, no? Allò sí, que dius, sí, hosti, que no li passa res perquè un nen caigui, no? I es peli una mica el genolls o el que sigui, no? I ara m'heu fet pensar en això, no? Jo, dir, amb sí, el divertit que era que anaves a casa, no? Jo... Amb aquella pedra clavada que semblava que t'estaves... No?
Bueno, la rodilla
i era res.
Era normal, és llegar con la rodilla. Ah. No,
en la meva època... impensable que els carrers del poble estiguin asfaltats.
Clar.
I el que diu la Montse, jo l'excessiva protecció que hi ha actualment amb les criatures ho trobo com una passada. Jo vaig, siguent alcalde, no diré discutir, però vaig tenir les meves diferències amb els de l'AMPA per una sèrie de coses que em demanaven que considerava que estaven totalment fora de lloc.
No podia...
Ara no... fent 4 o 5 anys que ja no sóc alcalde, ja ho puc
ja
dir.
Obertament.
Havies de callar i trampejar el tema com volies, però jo, en el meu interior, jo pensava que els pares actualment, no tots, alguns, protegeixen massa en els fills, i això no és cap bo per ells en el futur.
Clar, jo recordo, jo no podia destrossar... Bueno, sí, a vegades sí, perquè tenia dos cosins i ens vam criar bastant junts, però jo era la gran, no recordo que em destrossessin les coses que construïm.
No, destrossar no, saps allò que passa si tens aquella torre tan ben feta, no? I d'allò, i passes per allà, i el peu pobre s'ha d'anar cap allà.
No, m'ha fet gràcia perquè això passa a casa meva, perquè els meus fills ho fan. Però clar, jo no tenia germans i jo jugava molt sola, i ahir mira, em vaig trobar en Xavi García, no? A la fira, aviam què t'has comprat i no sé què, i amb què jugaves, bueno, la conversa que estem tenint ara aquí, no? Jo moltes, és que jo joguines, Barbies i prou, quasi, perquè recordo que jugava molt sola i a vegades fins i tot amb la roba, plegava la roba i la posava sobre el sofà i era una botiga de roba. No necessitava res. O després apagava i encenia el llum i feia veure que la taula del menjador era un d'allò de radiografies i jugava, que era una doctora, no sé què. Vull dir, no necessitava massa res, jo amb la meva imaginació. I em va dir, Déu-n'hi-do quina imaginació que tens.
De totes formes...
Clar, hi ha nens i nens ja, també.
De totes formes, vostè que comentàveis ara... Yo creo que ahora es una imagen difícil de ver jugar a los niños solos en la calle.
Difícil.
Es muy difícil. Y yo, por ejemplo, sí que me acuerdo de mi infancia que jugábamos todos los chavales del pueblo, jugábamos en la calle sin la vigilancia de los padres ni nada, porque al final te vigilaba un poco toda la gente. Mis padres ya sabían dónde estaba, igual que los padres de los demás, porque si se preocupaban, preguntaban, no, yo lo he visto pasar por allá, pero jugábamos en la calle sin vigilancia, pues eso, desde los 7, 8 años tranquilamente. A fútbol, con los checitos, con las canicas, y ahora sería difícil ver a los niños en un parque sin adultos.
¿Vivías en un pueblo pequeño o en una ciudad grande?
Vivía en un pueblo pequeño, relativamente pequeño, 1.500 habitantes.
Sí, però jo, per exemple, jo abans vivia a Figueres i el meu carrer és un carrer sense sortida, val? Sense sortida asfaltada, perquè després t'anaves cap a un camp i podies marxar d'allà. Però és una mica el que tu dius, Héctor, hi havia els... Bueno, també potser en el meu cas, en aquell carrer hi havia forces mares que eren a casa, no? Llavors qualsevol traia el cap i ho veia. I t'anaves a berenar, doncs, un dia a casa d'un, a casa de l'altre, no? O tenies el pa amb xocolata o així. Llavors...
Ara és diferent.
Ara és complicat, però...
Ja havia canviat molt, també.
Però també igual hi ha per zones, no? O sigui, encara que sigui una ciutat més grossa, no? Hi ha aquell... el parc, no? Que més o menys agafes, no?, com a petita població. Sí que hi ha més gent incívica, perquè deixem-ho així. Però jo penso que és bo, no?, que tot i que els pares estiguin... O sigui, haurien d'estar a prop, no allà al cim, vale? Perquè moltes vegades tu veus que qui està jugant és el pare, no el nen, no? O que vinga, va, doncs pugem a... què sé, amb un gronxador, no? Amb un columpio d'aquests, puges, i el pare pujant i el nen estan allà, pues, amb el mòbil, no? Vull dir que a vegades dius, uah, no?
Però jo penso que... Jo penso que aquest,
canvi, de ser així, eh?
Aquest canvi que hi ha hagut, en què ara no es pot... És imaginable veure criatures soles jugant pel carrer, és fonamentalment per dues coses. Primer, per el número de cotxes que volten. Mm-hmm. O sigui, estem parlant de no sé quants anys, però veies un cotxe i dius, mira, ve un cotxe. Mm-hmm. I ara és una... I després, una altra cosa que podria dir, vols dir, jo crec que llavantes tots, el poble, tots ens coneixíem, tots érem de família. Mm-hmm. I ara, sobretot, els pobles o les ciutats ja una mica més grans, hi ha molta gent de trànsit, molta gent estrangera, i no te sents tan segur.
Yo coincido con lo que comentas. Yo, por ejemplo, una cosa es lo que yo haya vivido personalmente, y ahora, por ejemplo, yo a mi hija, cuando tenga 7 u 8 años o 6 años, no la voy a dejar sola en el parque. No se me ocurriría, porque lo veo un mundo totalmente distinto al que en el que yo... me crié.
Sí, però no anaves tu sol, anaves tot, o sigui, anaves amb el germà,
però...
Clar,
però...
hi havia els germans, sí. O sigui, jo penso que és diferent, no? Tot i que ara estem d'acord, que hi ha més volum de cotxes i de tot, però no anaves sol o tu amb un home, el teu amic o la teva amiga, sinó era tot una colla. Llavors, si cabia, si et passava qualsevol cosa, un d'ells sempre anava, no? Jo aquí a Vilafant sí que veig que hi ha colles de mainades, no? Jovenets i d'això.
En els pobles, gràcies a Déu, encara és diferent.
Que ho fan.
Home, allà on visc jo, de l'Ajuntament, tinc altres veïns que són avis també.
Exacte.
I a vegades tots els nets es reuneixen, coincideixen que venim, i tots estan jugant en allà,
És això.
O jugo una cuita davant de l'Ajuntament, a amagar.
Però en canvi, Toni,
és que això és el que dèiem abans, això.
Però en canvi, Toni, a Figueres, jo et puc parlar de la plaça Estació. Jo vaig néixer a la plaça Estació número 1 a Figueres, i aquell parque, que bueno, inclús hi havia un sortidor amb peixos a dintre i tal i qual, estava ple de criatures, que hi jugaven,
sí.
I ara no en veus ni una. I en canvi allà hi ha una sèrie de bars, bueno, és un puesto conflictiu de Figueres.
Sí, però...
Els municipals sempre hi estan fent actuacions.
Sí, allà, Josep Maria, però això també s'ha deixat perdre, perquè d'acord que hi ha aquest tipus de gent, ¿vale? Però si jo no hi vaig...
Clar.
Perquè hi ha mala gent. Tu no hi vas perquè hi ha mala gent. I tot arriba un moment que la mala gent són els amos d'aquella plaça. Llavors, coi, fem-ho al revés, no? I això hi hem extrapolat amb molts altres temes. A vegades a mi m'han comentat, és que jo no vull anar aquí perquè, bueno, doncs anem-hi tots igualment, vale? I els que siguin minoritaris, sigui aquesta gent. Doncs aquesta gent acabarà marxant.
Sí.
Això que dius, Montse, és molt difícil.
Ho sé, però, sí. Però clar, imagina't, si ara nosaltres aquí som 5 persones, sí. I tots 5 ens portéssim els nostres fills,
sí.
Vale?
Sí, però...
l'altre no es veuria tan valent.
Les teves filles cuidarien els teus fills. I el de l'Hector, et sembla.
Tu fes una ballada de sardanes i no et vindrà ningú d'aquests.
Ja. Sí, ja sé
però
què vols dir.
És el mateix que ho han discutit moltes vegades. A Figueres, segons quins carrers del vespre, no hi passis.
Sí, clar.
Per què no hi has de passar... Segons el teu argument, per què no hi has de passar?
Exacte.
Al contrari, han de passar-hi més.
Ah, exacte.
I no passa, eh?
Bueno, clar, perquè acabes sent tu sol, cadascú sol.
No t'hi sents segur.
No, perquè també ens hem tornat una societat molt individualista, no? Que si veus algú que necessita alguna cosa, bueno, ja s'ho farà, no?
No, amb això no hi crec pas,
no?
Jo,
bueno, jo tampoc, perquè jo si veig que algú necessita alguna cosa,
home,
sempre intento ajudar.
I tant que sí. Sí.
I mira, ens va passar una vegada que anàvem amb l'autobús i no sé si no vam pitjar bé el botó i no es va parar la nostra parada. Hi havia una senyora gran que també baixava on baixava jo i ens va deixar una parada més avall. Ja t'acompanyaré, per si te canses o el que sigui, t'haig d'ajudar, t'acompanyo fins a casa. No, tranquil·la. Vull dir, no, o ajudar a baixar algú del bus...
Això hi és, no se l'has perdut, això, eh?
Però és minoritari. Estaria bé que fos més majoritari, no?
Bueno.
I potser iríem una mica millor, no?
Depèn de la situació que et trobes i que es troba la gent que tu...
Això ha passat sempre, perquè jo me'n recordo, jo era petit i anàvem a jugar a Figueres i hi havia llocs de Figueres que ja en aquell temps, per exemple, al carrer La Jonquera de Figueres, ja era un lloc que sabies que no tenies que anar, que era una mica perillós, no? Que no era perillós, però bueno, és allò que la gent no hi anava. Per què? Perquè estava ple de prostitució.
I el carrer...
El que sigui. Però jo me'n recordo d'anar a jugar a la, pla, a la zona verda aquella petita que hi ha a tocar l'Hotel Pirineus, el parque pequeño que li deia.
Ah, sí. El Ric Morera.
El Ric Morera. I allà es va fer un bloc de pisos i tenien en el bloc de pisos aquell, tenien, era l'època aquella que hi havia un conserge, hi havia una persona que se'n cuidava. I nosaltres aquella zona verda no fèiem res dolent. L'únic que fèiem és saltar, perquè aquella zona era una zona verda que tenia com uns setos fent una rodona, i en aquella edat doncs saltaves. Bueno, aquell home sortia d'allà amb un pal per fotre'ns a fora. No li agradava perquè els
veïns... Perquè els podíem trencar, no? Els podíem trencar.
I quant més palo, més hi vais, no?
Home, clar, perquè era com el divertiment, no?
Avui en dia, a veure qui és el que amb un pal surt a darrere d'una mainada que està jugant en una zona verda.
Sí, ja.
Aquelles coses que... La cosa ha canviat molt, eh? Vull dir que... I avui en dia qualsevol pare que passi alguna cosa et fot una demanda, et porta al jutjat.
Sí, però tot i tampoc no és normal que jo he vist enveïnada pujant als arbres, penjats de... Vale? I aquells pares no diuen res.
No diuen res, no, això sí, és una altra cosa. Bueno, clar. Nosaltres ho fèiem perquè els pares no ho sabien.
Clar,
eh?
Clar. Sí.
Perquè aquell senyor... anava, o algú anava, o els profes mateix, els profes cridaven els pares a queixar-se de l'alumne que havies fet alguna malifeta, i bueno, quan arribaves a casa estaves castigat una pila de temps, i avui en dia els pares s'enfronten als professors.
Sí, entre totes les masses piquen, sí. Ja, i no tenen raó, o a vegades no es té raó ni d'un cantó ni de l'altre.
De tots modos, el que sí que hem guanyat molt i és amb la seguretat ciutadana en tema vigilància. O sigui, em refereixo, quan érem jovenets, jo recordo que hi havia el sereno les nits, per broma, un senyor que era gran, que anava amb el bastó, i bueno, i voltant per allà, no sé. Actualment, jo he vist actuacions a sota casa de la meva mare, torno a parlar, a plaça Estació número 1, que tenim l'estació d'autobusos davant, la Renfe a 50 metres i Càritas al costat. O sigui, les tres coses porten... són a conflictiva, no?
Sí.
I sigui per el que sigui, perquè l'Ajuntament ja deu tenir catalogat quines són les zones conflictives, concretament, l'altre dia la meva mare està sempre en una tribuna que veu al baix, vull dir, i l'altre dia es veia venir una batalla de dos grups de magrebis. En dos minuts hi van haver sis cotxes de policia de local. Que això, hem de reconèixer que com nosaltres éreu joves, això no existia.
Parlàveu abans de la sobreprotecció dels infants i clar, jo per exemple tinc un fill que jo crec que hauria de començar a acostumar-se a anar sol, no? Perquè li queda un curs un curs i mig per anar a l'institut, que potser haurà d'anar-hi sol, bueno, i a vegades li dic, a vegades no vol anar a tirar la basura davant de casa, evidentment que no vol, no perquè li faci por, no? Però que li fa... Que jo tampoc m'havia plantejat de dir ostres, que potser hauria de sortir sol pel carrer o anar del supermercat a casa i ho està començant a fer i té l'edat que potser ja hauria d'haver fet abans.
No, bueno, jo penso que no, perquè tu no. Ara estàs pensant en que li queda un curs i mig, vale? per anar a l'institut. Però és que, clar, van sortir amb el 8è.
Ja.
I tu... Saps? O sigui, són dos anys més. O sigui, ara ja els hi fem fer coses dos anys abans del que... O sigui, però nosaltres... Jo... O sigui, a sisè, no és? Sisè, setè, sí, vuitè. Abans sí, hi havia dos cursos sí, més. Sí. Doncs a cinquè, sisè, començaves a fer alguna petita cosa.
Però jo vaig anar
acompanyat del teu germà o de la teva germana o de qui fos.
Jo anava a l'institut sola i jo vaig fer primer d'ESO.
Però clar...
Jo vaig fer primer d'ESO, jo tenia 15 anys, ja.
Tenies 15 anys o 12?
No, jo vaig fer primer d'ESO. Jo sóc filla d'ESO. Jo sóc
filla d'ESO. Sí. Ets molt jove.
La segona o la tercera promoció que va fer tot l'ESO.
Però a Castelló, anava sola a Castelló?
Sí. Sí que és veritat que primer i segon d'ESO estàvem en barracons, ara no obriré el meu...
I era més a prop, no?
I estava molt a prop de casa. Però a tercer sí que ja estava més lluny i travessava tot el poble.
Mira, jo no fa tant, no?, que estava en una escola de Figueres treballant i realment... Hi ha nens que venen amb els seus germans, inclús petits, de 4 i 5 anys, i venen tots junts, agafats de la mà, no? Això ja és un altre tema, però venen tots sols, sense el pare ni la mare. En canvi, nosaltres, Déu me'n guarda fer això. O sigui, portem els nens fins a davant de la porta i perquè no ens deixen entrar a dintre. Aquí hi ha una diferència.
Jo en l'autobús ho veig que hi ha molta mainadeta que surt de l'escola, perquè l'agafo sempre els dimarts.
Tenen el seu carnet i van sols. Sí.
Saben a quina parada han de baixar i baixen a partir de 7 anys.
Potser també l'adoptament o la seva cultura o el que sigui, doncs segueixen fent-ho nosaltres. No?
A 7 anys sols en el bus.
A 7 anys, a partir de 7 anys ja no pots tenir la teva menor.
Sí, però és el que dèiem, no? Si tots els nens hi anessin, no passaria res.
De fet, a mi em fa confiança perquè surten tots els nens de l'escola, no? I són els companys de classe i van tots junts.
ara diré una cosa que bueno, a veure com la dic. Molts col·legis i molts centres són més perillosos que el carrer. I saps per què ho dic, això? Per els temes que hi ha hagut de pediatria i per els temes que hi ha hagut d'abusos a criatures petites.
A lo mejor lo sabes tú mejor. En Japón no había supervisión de los adultos sobre los niños que van más solos que, por ejemplo, por aquí. Me parece que es como muy tradicional, ¿no? Que los niños sí que van más solos muchas veces a los colegios y demás. Y se les ayuda si, por ejemplo, tienen cualquier problema.
De fet, hi ha fins i tot un programa de televisió que es dediquen a això, no? A veure els nens petitets la primera vegada que surten al carrer, no? I els menors els miren de lluny i a l'escola sí, jo penso que sí, per lo que jo he vist a la ficció, que van sols.
Sí, jo és que
van tots junts tots els alumnes, clar, és el que deia la Montse, si van tots junts, un per l'altre, i segurament hi deu haver-hi algú que va amb el bus amb ells, no?
Sí, però que incluso si tienen algún problema saben que pueden acercarse a una tienda y recibirán ayuda. Yo sé que leí algo, pero digo, no sé si pertenece a algún tipo de ficción o realmente sucede.
Clar, jo vaig estar de viatge, però...
Esteu parlant de dues cultures molt diferents.
Exacte.
No és extrapolable l'un d'un ni de l'altre.
Però ara que l'Héctor deia això, si necessites ajuda pots anar a un comerç. Clar, jo recordo que Figueres, que es havia fet un projecte que deia Comerç Amic, i precisament anava en aquesta línia, no? Que tu, si tenies una necessitat, podies anar, hi havia l'enganxina, sabies que aquell comerç era un comerç amic i podies entrar i demanar ajuda. No sé, estaria bé que el món fos així, no? Que tu poguessis anar...
Sent
infant o sent adult,
Però jo entenc que encara que no posi el Comerç Amic aquest, jo entraré i d'allò... Bueno, moltes vegades, no? Inclús pel carrer veus amb algun nen que... i li dius, no?
A veure, si veus un nen sol pel carrer i el veus una mica perdut, qualsevol persona s'acosta i li pregunta...
Sí. Qualsevol persona con un mínimo de corazón y empatía.
Exacte, aquí està.
Sí, però jo crec que...
Aquesta situació no sol passar,
No, també és veritat.
Veure un nen pel carrer perdut no
és perquè realment s'ha perdut.
Evidentment que sí, una mica anem amb el que parlava abans. Si jo veig un nano perdut pel carrer... El paro qui li dic que a on vas, necessites alguna cosa, vols que porti a algun lloc, això ho faria.
Això sol passar amb les grans aglomeracions i els pobles no hi són, no existeix.
En un concert o un espectacle i que pugui... Mira, a mi em va passar quan el meu fill era petit. Estàvem a Castelló amb un concert poc petit o alguna història d'aquestes i ell se'n va anar cap a l'escala perquè abans hi havia hagut l'espuma i hi havia l'espuma. Pues
vaya susto.
I jo no el veia, que hi havia bastanta gent a la plaça i un... Clar, uns que em coneixien, uns veïns que havien sigut veïns menys, mira que està aquí, és el teu. Sí. Clar, és el que deia la Montse, quan hi ha més gent i no hem de ser tan individualistes, ens hem d'ajudar uns als altres.
A mi això
no?
em va passar aquí a Vilafant amb el meu net. Un any. El nen tenia 5 anys. A la baixada de Carretons. En la curva aquella... Anàvem caminant, vaig trobar amb un company, vàrem estar enronant i el nen anava tirant. Com em vaig donar compte, el nen al lloc. I no el vaig trobar.
Quin susto.
Wow.
I saps què va fer el nen? Va anar amb una noia que portava un distintiu aquí al braç,
molt bé.
Com a organitzadora, a dir que havia perdut el seu avi i li va dir el seu avi com era, el seu avi com es deia, i jo crec que es van trobar. 5 anys tenia el nen, eh?
Clar.
Pues acabo de veure una sèrie de Netflix que em sembla que es diu La xica de la nieve.
Aquesta en parla molt. He sentit a parlar-ne.
I tracta d'això, tracta de que amb una cabalgata de Reis...
Ah, sí, ja l'he vista.
La nena petita se li escapa de la mà del seu pare I la troben al cap de 8 anys, l'han tingut tancada dintre una casa durant 8 anys. Això és el resum, no?
Wow. Va, recomanació de sèrie.
No sé si la podré veure en este moment.
Sí, ara està de moment sensible. Nosaltres fem una pausa per la publicitat després d'aquesta recomanació i ara de seguida tornem. Fins ara.
Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
I tu, utilitzes les darreres tecnologies per millorar la salut visual dels teus fills de forma divertida i efectiva?
Vine a Optipunt Doctor Zaven, l'excel·lència en una assistència personalitzada de la salut visual i la importància en el rendiment escolar té un paper crucial en l'exercici acadèmic dels estudiants.
Amb el nou tractament WeVision d'Optipunt, reduiràs temps i després en teràpia.
Demana hora a Optipunt Doctor Zaven a la plaça de l'Escorxador de Figueres o al 972-506-386.
Detectar i tractar temps és clau.
Croissants? Un entrepà? Uns ous ferrats amb bacon? Un cafè? Un cafè amb llet? Aquesta bona olor a primera hora del matí. Benvingut al trànsit. El primer plaer del dia. Esmorzar al trànsit, al local o a la terrassa exterior. Vinga, comença bé. Esmorza al trànsit. Restaurant Trànsit, a la carretera de Roses Figueres, a 100 metres del pas a nivell. Amb còmode aparcament.
Aquí ja fa més de 20 anys que estem amb Rafa Nadal, durant els quals hem viscut grans moments. Ara ha arribat el teu. Aprofita que tornen els 10 dies Kia i vine a celebrar-ho del 13 al 24 de febrer. Kia i Nadal, 20 anys junts.
Kia, descobreix el que t'inspira.
Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres o visita'ns a texautogirona.com.
Vibra amb la 13a edició del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. Més de 60 artistes de 14 països. Del 20 al 24 de febrer, viu l'edició més espectacular del festival. Entrades a partir d'11 euros a festivaldelcirc.com.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández. Sempre la professionalitat al seu servei.
Posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina, com sempre, Gestoria Fernández, especialistes en homologacions de vehicles de transports nacionals i internacionals. Josep Maria deia, ostres, això que està passant a París, aquesta reunió, Trump, Putin, la guerra d'Ucraïna, no sé, l'altre dia en parlàvem, dic, no sé si està a punt d'acabar-se la guerra i si aconseguiran aquests dos per interessos propis acabar-la.
Bueno, jo ho veig molt malament una cosa, veig molt malament que a Europa cada vegada som més petits i més poca cosa, i això d'una manera o altra s'ha d'intentar evitar, sigui com sigui. No pot ser que aquest Trump, tu, que va de prepotent xulo, vull dir, amb aquella cara de taronja que fot, el color aquell, vull dir, no pot ser que ni ens tingui en compte, Europa. Som uns països de...
És com en Walker Ranger de Texas.
Som un país amb una història mil·lenària en comparació amb els Estats Units, que és un país recent, tu, que té 3 anys d'història, i no ens podem deixar trepitjar.
Està enfadat, en Josep Maria.
Sí.
Héctor, com ho veus, tu?
Esta mañana venia a la mente, siempre que me venia a la mente el Max y Trump, y también me venía a la mente a la misma vez la película esta, Vaya par de idiotas.
Putin y Trump la podrían.
No, a mí ya no me gustó el primer mandato de Trump, y os lo he dicho muchas veces. Yo desde el primer momento me parecía que era un peligro para las democracias occidentales, incluida la de Estados Unidos, y me sigo ratificando, y me parece que este mandato todavía va a ser peor porque ha venido a hacer política la política de a ver quién los tiene más grandes.
Sí,
a mí me parece que eso al final termina siendo la antipolítica. Y es que detrás de este tío está el Bannon, que sí. El Bannon es abiertamente nacionalista y populista. Lo dice él, no porque lo diga nadie, o sea, no porque lo diga yo, sino porque propio Bannon decía que hay mejor que ser nacionalista y populista, y lo que quería era un nacionalismo populismo, no en Estados Unidos, sino un nacionalismo mundial, y ya empezó a tejer hace muchos años lazos con partidos que estaban en esa línea, tanto en Europa como en el resto del mundo, y ahora es un poco...
M'agrada molt això que estàs dient, Héctor, perquè aquí resulta que dos persones d'idees polítiques molt diferents, amb algunes coses, vull dir, la calquem.
Sí, bueno, és que al final jo crec que és de sentit comú, i el que està passant con Ucrania...
Dos persones d'idees polítiques diferents, qui vols dir, tu i ell o en Trump i en Putin?
Jo i l'Hector, jo i l'Hector.
Ah, tu i ell. Moment,
sí, jo no crec, tu creus que en Putin i en Trump són persones d'idees molt diferents?
Jo crec que es foten el pilot. Jo crec que es foten el pilot a l'un a l'altre i s'assemblen en moltes coses.
Sí. És allò que es diu, els extrems es toquen.
Exacte, exacte. Els diners, no?
Units per l'economia, eh? Units perquè, si és veritat que el Vance, que és el segon, el vicepresident americà, es presenta davant d'en Zelensky, que és el president d'Ucrània, li diu: mira, si vols la pau, m'has de firmar aquí la meitat, el 50% de tot el bo que té Ucrània, petroli, gas, tot això ha de ser pels americans. Jo no sóc antiamericà, i ho he dit moltes vegades. No és que sigui antiamericà, però fixeu-vos que els americans sempre que van a fer la guerra a casa d'algú, perquè no la fan mai a casa
seva... És per quedar-se alguna cosa.
Van per emportar-se el petroli d'Iraq, el petroli de Kuwait, alguna cosa treuen, o sigui, el benefici és per ells... a costa dels seus soldats i el que sigui, perquè el poder de l'exèrcit americà és increïble, no? No té res a veure amb el poder de Rússia, ni... i més ara Rússia està, després de la guerra amb Ucrània, està sota zero, eh?
Sí, però... A més, amb tots els bloquejos que se
l'he fet. Però cuidado, Toni, amb això que dius tu, tens raó, però hi ha una cosa. Europa, tot l'exèrcit europeu junt, França, Espanya, Itàlia, tots, no arribem ni quasi a la meitat del potencial de guerra que té Rússia tot sol. I això és...
Però perquè
aquí... sempre hem anat pendents de que els americans es treguin les castanyes del foc.
Sí, aquí està. Aquí està.
I això és una equivocació.
Sí, senyor.
Però
sí,
perquè senyor. No tenim soldats de lleva, eh? Rússia està fent la guerra amb mercenaris i soldats que van que els estan donant uns diners. Rússia no està amb soldats de lleva. No. I aquí tenim soldats professionals, però clar, quin exèrcit tenim aquí? Poder un milió de entre tots, tota Europa, no arribem al milió de soldats. No. No arribem, eh?
Ara, pero, si más allá fas... de los ejércitos, yo entiendo, porque siempre ha sido así, que Rusia quiera la desestabilización de Europa porque ya le va bien para sus intereses geopolíticos, claro. que Europa esté dividida, no seamos gran cosa, que creáis inestabilidad política interna, ya le va bien. Lo que me sorprende es que a este juego entre Estados Unidos. O sea, me sorprende mucho, porque al final, ¿quién va a ser el aliado de Estados Unidos? ¿Rusia? O sea, yo no veo a Rusia aliada de Estados Unidos... En nada.
Bueno, tenen una trajectòria històrica d'amistat bastant gran.
Sí, bueno, por el sistema económico que tiene cada uno, por el sistema político, por todas esas cosas.
Totes vegades, moltes de les declaracions que fa el president dels Estats Units són barbacunades.
Sí, totalmente. Pero las hace el president dels Estats Units.
Sí.
Bueno, però no deixa de ser un barbacó.
Sí.
Pensa que, no sé, us en recordeu, no fa pas una setmana o així, que va dir... que si Gaza no et portava abans del dissabte, no deixaven anar tots els presoners, que tindrien problemes serios.
Sí, i res.
Va passar el dissabte i no va passar res.
De tots modos, jo no sé si ho recordareu.
No sé si poguer-hi posar els 2 milions de persones, desplaçar-los d'allà per posar-hi un complement.
Un complex.
Por eso te decía al principio lo de la película de Vaya para idiota.
No sé si ho recordareu, amb una tertúlia d'un dilluns, tots anàveu contra en Trump i jo vaig dir, bueno, escolta, ja ha estat demanant 4 anys i fora de la sala del Capitolio tampoc ha fet coses grosses. I em sembla que va ser tu, Mercè, vas dir cuidado que aquesta vegada ve diferent. I te dono tota la raó.
No recordo.
Realment, jo ho recordo. I realment teniu raó vosaltres, eh? Ha vingut diferent el tio tu. Vull dir, sembla que la gent quan se fa gran s'ha de tranquil·litzar. S'has valutat tu.
Montse, com ho veus tu? Et veig aquí escoltant molt callada.
No, perquè... Aviam, jo penso que són dos personatges i en aquest cas en Putin, per exemple, que aquest senyor pot fer molt i molt de mal, però per la manera de pensar, de la manera, o sigui, és un dictador puro i duro. Uh-huh. Llavors, si tenen diferències, no?, amb Trump, està clar, però junts per destrossar els altres podria ser que fos. Després entre ells es mataran, eh?, o farà el que sigui, però d'entrada... tenen tanta ambició de poder i tant, no? Tant un com l'altre. Llavors és dir, no? Nosaltres ara ens podem alinear, vale? Destrossem tot el que tenim a fora i després tu i jo ja ens partirem el que ens haguem de partir. Vale? però me refereixo que estem parlant de dos personatges perillosos, un potser més populista i més, no?, que tu el veus i dius què diu, o és molt de boca, no? Diguem, i la veritat, que no. Però tant un com l'altre, un perquè està una mica més per allà i l'altre més per aquí, jo penso que són perillosos entre si.
I com a perillosos, en Putin el veig més sanguinari, el veig més una persona...
Home, bueno, són freds, és gent freda.
La vida humana,
tothom que li ha fet oposició l'ha matat.
Sí. Per ell, anava a dir això, per ell la vida humana no pinta res, no és res.
Un amb els calés i l'altre amb les armes, no?, d'alguna manera, i al cap i a la fi tot es troba.
Ara això mateix de voler parlar Putin i Estats Units, que està a l'altra banda del món,
sí,
d'una nació coi que està a Europa, sí, i que siguin els interlocutors, ells dos, deixant al marge la Unió Europea,
i
que
és allà on està aquest país.
Que s'han cregut, que van aquesta gent.
És com si vosaltres volguéssiu arreglar la vida a mi i us reuniu vosaltres per arreglar-me la vida a mi i sense mi.
I ojalà m'equivoqui, però això sabeu com acabarà, no? Que Ucrània perdrà tots els terrenys que ha invadit Rússia, que a Estats Units se li importarà la meitat dels minerals especials que té Ucrània.
Bueno, el otro día, que era el vicepresident dels Estats Units, és el enviado que
impresentable, no sé el nombre, però
el secretari d'Estat, ja lo decía,
impresentable,
ya lo decía que volver a las fronteras anteriores a la guerra, eso era impensable. Por lo tanto, que aparte de una negociación, que aparte de no contar con Ucrania, evidentemente es los territorios que ha invadido Rusia, pues dalos por perdidos, sí, y dices tú. Sí.
En cambio, Héctor, pues perdona, los pocos que al revés, que Ucrania ha conquistado, estos no, estos hay que devolverlos.
Claro, esos habrá que devolverlos, claro, evidentemente. Bueno, es que yo creo que al final será, todo indica que será poner la rodilla en el suelo por parte de Ucrania, si se negocia en ese sentido.
Ucrania ya lo tiene asumido, eso,
Sí, sí.
Que el Donbass i aquells territoris d'allà els té perduts.
Crimea ja el va perdre el 2014 i no l'ha recuperat mai, i és una zona importantíssima d'Ucrània.
És que arriba un punt que estàs tan debilitat, que sempre...
I la ciutadania, què vol?
És el que els hi passa als ucranians, ara.
Però clar, jo ara estava pensant, sí, però amb tot això, total, per tornar una mica enrere, i que hi tota la quantitat de gent morta, de civils, destrossat, no?, totes les ciutats, pobles, llavors això no importa res, no?, perquè tot és el poder, al fi i al cabo.
I després tingueu en compte una cosa, que Rússia és el país més gran del món, amb superfície, 17 milions de quilòmetres quadrats. No hi ha cap altre país ni que se li costi. L'Antàrtida és el segon... Vull dir, no hi ha cap país ni... I tot i així necessita més territori, per favor. És impensable.
Perquè la gent que és poderosa sempre en vol més.
Sí,
i el poder et fa voler més poder, no? Cap i a la fi.
No ho sabem, això.
Però també t'he dit que la majoria, bueno, per almenys a mi, els països que estaven antes en l'òrbita rusa, son países que me gusta mucho viajar porque son países muy bonitos, y yo sí, lo que me he encontrado es un discurso totalmente anticomunista, o sea, en su gran mayoría renegando absolutamente
dentro de Rusia, eso sí.
Los países que antes eran de toda la órbita,
tipo Croacia,
los que formaban la Unión Soviética,
no, pero es que seguramente, perdona que talli, seguramente dentro de Rusia pasa lo mateix, pero demos un guarda de res porque pelan, vull dir, dentro de Rusia es muy posible que molta gente pensi lo mateix.
Y lo único que sí que me encontraba a veces, bueno, pues como sucede aquí en España a veces con los nostálgicos del franquismo, pues que hay nostálgicos del comunismo allí, y usan además muchas veces los mismos argumentos, que no había gente en las calles comiendo de los contenedores, que no había tanta pobreza, que se podía vivir más, y dices, pues son discursos absolutamente simétricos con los defensores muchas veces aquí del franquismo.
Y el tema de Bosnia, por ejemplo, clar, que conec perquè vaig estar-hi i tal, clar, parlen de Tito, de l'antiga Iugoslàvia, no?, que els tenia com a aglutinats d'alguna manera i tot funcionava molt bé. Clar, jo tampoc no sé, però després
però
del conflicte
de
Bòsnia que hi ha hagut...
Va ser horrorós, també, va ser horrorós.
La base de tenir-los a tots aglutinats i que funcioni bé era... La dictadura de Tito, la dictadura de Salazar en Portugal, la dictadura de Franco a Espanya, la dictadura de Stalin a Rússia... Eran dictaduras,
Yo cuando estuve en Bosnia, que estuve pocos días, no volví con tan buen sabor de boca, no salí con tan buen sabor de boca, y me dio la sensación de que aquello es un polvorín.
Sí, totalmente, yo voy a estar ahí para
y ahí sí que oí discursos de qué bien vivíamos con Tito, y eso hay que volver. O sea, y eso de una persona que nos estaba haciendo un pequeño guía turístico por la ciudad. Y fue como... Y tengo amigos claro. que estuvieron durante la guerra, o sea, después de la guerra estuvieron allí en tema de fronteras y
Però
demás.
Però és que va ser molt dura, la guerra de Bòsnia, molt dura, i tot el tema dels ressentaments i tot això...
I hay un museu de alguna de las matanzas que te ponen a mí mi mujer no pudo aguantar.
Vaig estar al cementiri de Srebrenica i no vaig sortir vomitant d'allà perquè
sí. han fet pel·lícules molt dures,
Sí, és que fou jo crec que fou un dels conflictes més terribles que
hi ha. I més en el cor d'Europa, era la primera guerra, va ser la primera guerra molt important després de la Segona Guerra Mundial.
Sí, i ara que comentaves lo d'Ucrània, pues jo m'imagino que els ciutadans tengo algún amigo ucraniano, buen amigo de la familia, y lo que quieren es la paz. Y durante todos estos años lo que han sentido, él vivía aquí en España con nacionalidad ya española y todo, y él lo que hizo fue volverse a su tierra.
Sí, sí.
Y estuvo ahí y dices, qué raro, ¿sabes? O sea, que tú estés en España, pero claro, tienes hijos que los han llamado para ir a la guerra. Y entonces él decía, yo tengo que estar allí, tengo que estar en mi país en un momento tan complicado. Y dices tú...
Ucrània el que vol és la pau, això segur.
Bueno, I que els seus ciutadans no haguessin mort.
Però això ja està passat. I els seus ciutadans el que volen, sobretot, és que hi hagi una garantia de que d'aquí 3 anys Rússia no torni a dir ara menjo 20% més d'Ucrània.
Aquesta garantia no hi és.
I aquesta garantia no hi és. I com més s'empetiteixi Europa, més problemàtic serà. I aquí va el tema més conflictiu de la conversa. El tema dels recursos dels exèrcits europeus. Ja ho sé, que molts de vosaltres no hi esteu d'acord i segurament la gent que m'escolta tampoc hi està d'acord, però jo penso que Europa s'ha de rearmar i que el 0,9% que destinàvem a Espanya a l'exèrcit ara és a l'1,3%, doncs ens haurem d'arribar fins a un 3% si volem que Europa sigui alguna cosa.
Sí, és molt fort.
No és fàcil, això.
El que hauria de ser és que els Estats Units, Rússia i tots aquests països baixessin la seva inversió en armes.
Això...
Llavors diríem tots més bé.
Sí.
Només et faré una reflexió. Si jo no estic ni a favor ni en contra d'això. Possiblement tens raó. Que si han de parar-ho, doncs ha de ser amb armament. No?
Sí.
Però jo ara penso que el mes de gener a mi em van cridar de l'Hospital de Figueres perquè... El mes de gener de l'altre any vaig anar-hi perquè se me va infectar un pèl de l'ull i em va dir hem de fer una petita operació aquí. Al cap d'un any em varen cridar aquest gener passat perquè anéssim a fer aquesta operació. Dic, no, dic, ja ha marxat tot sol això.
Sí.
Imagina't tu si poses aquest tant per cent més elevat en armament.
Sí, sí, la seguretat social.
Que, esclar, tot això va en repercussió d'això.
Ho sé. D'això, d'ensenyament, de carretera, de tot.
Clar.
Però jo, la seguretat social que tenim a Espanya... hi ha gent que la critica i jo estic totalment a mi em van salvar la vida
la seguretat social funciona molt i molt bé
però entenc la reflexió que feia en Toni, no? que clar, si s'ha d'invertir més en armes aquests diners no els fabricarem, no els imprimirem,
no? La sanitat diu ensenyament i...
Jo ho veig que he dit que entrar en pobret està per mi gira fora, no gira rodó. Però en canvi hi ha una cosa que se li ha de donar l'erró. Ell diu, escolta, jo, si tenim una guerra i us invadeixen, jo tinc que venir aquí i posar els meus soldats i el meu exèrcit a ajudar-vos, i en canvi jo, en el meu país, no tinc seguretat social.
Josep Maria,
la gent se l'ha de pagar.
Possiblement no coneixem tot, però ja s'ho cobra això, en Trump.
Jo crec que un dels problemes de la Unió Europea és precisament que no s'ha culminat el procés de Unió Europea, en el sentit que todavía no tenemos unos Estados Unidos d'Europa, i crec que ese és el futur. I entonces eso pasa por ceder soberanía de los países, entender menos los países como países soberanos,
sino
Europa como soberana. Sí, y creo que entonces a partir de ahí podremos empezar a hablar. Pero eso
es muy difícil porque Estados Unidos
es una utopía bastante grande y creo que queda. Es mira el rellotge, pero es que quedan segundos.
No, yo además no estaba diciendo una cosa, es muy difícil porque Estados Unidos son todos patriotas, van a una. Estados Unidos y Europa. Un de Dinamarca i un d'Espanya no tenen res a veure.
El problema que tenim ara immediat és l'avanç de l'extrema dreta.
I tant.
També. Són d'aquesta colla,
a la mateixa Europa, que no són gaire europeistes. Nosaltres ho hem d'anar deixant aquí, interessant el debat d'avui, ens han quedat temes en el tinder, però bueno, ja els abordarem la setmana que ve amb els companys del dilluns i demà amb els companys del dimarts, com sempre, amb el suport de Gestoria Fernández, al carrer Eres de Vila, número 36 de Figueres. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.